que l'estètica, també els ciutadans han deixat de mamar-se el dit i entendre doncs, que diguem els polítics són de carn i ossos i són així, són així.
Sí, i Anna deies regals a les onsoles, no sé quins, perquè estem parlant aquí, segons la versió del Zapatero, a través del Luis Arroyo, totes les joies valen entre 30 i 50 mil euros, inclou totes les herències familiars. O sigui, que no sé quins regals estem parlant de les onsoles.
Quan no, és que el que vull ser no, és que qui els... Ja. Quins regals, exacte, això és el que vull quins són, regals i de part d'aquí...
Però per què parles de regals de les onsoles?
No, ho ha dit el senyor Arroyo.
I, però entre tot, sumen, entre totes aquestes joies, entre 30 i 50 mil euros, i inclou totes les joies...
Bueno, Sara,
i tenim un cap d'estat...
Per ell, 50 mil
no,
euros
perdona,
és... És xavalla, i per l'altre, 80 mil euros, és el sou mínim interprofessional.
Escolta'm una cosa, el cap d'estat...
Digueu els gossos no amb llangonissa, sinó amb foie, no?
Interprofessional d'un president d'un govern de l'estat, d'un estat que es considera important.
El cap d'estat... rei emèrit, va cobrar un únic regal d'Aràbia Saudí, 100 milions de dòlars.
Sí, sí.
Al cap d'estat. I aquí no se li ha obert cap investigació. Va ser només pel delicte fiscal a instàncies de Suïssa.
Exacte, aquí, que és el que li pot passar a Zapatero, també.
100 milions de dòlars,
si l'enganxen, li obrin per delictes fiscals o per blanqueig de capitals.
Ara deixem parlar, sisplau. 100 milions de dòlars.
Sí, sí.
I no hi ha hagut cap investigació.
Sí, hi ha hagut investigació.
Que no, que no. Hi va haver un tema fiscal que aquí no es va investigar. 100 milions de dòlars.
Que no és cap investigació, una regularització fiscal que es diu.
Bueno, però és que...
I a canvi de què li van regalar 100 milions de dòlars? 100 milions de dòlars, un país àrab. O sigui, és increïble.
Perquè va fer de lobista, exacte.
Doncs escolta, això, que jo no ho sé...
Bueno, en l'exercici de la professió, eh? No quan ja s'havia jubilat.
Sí, sí, però...
Que té nassos la cosa.
Per això dic que al Zapatero li pot passar igual, que per l'acció del lobby o per haver rebut... No hi hagi manera d'això, de convertir-ho en un delicte, excepte si trobes una irregularitat fiscal o un blanqueig de capital, que és l'única cosa per la que jo m'atreviria a pronosticar que el podran enganxar penalment. Una altra cosa és
bueno,
el desgast.
El pronòstic és el teu, jo crec que penalment en aquell aquest auto no s'aguanta, però ja ho veurem. En tot cas, el que sí que crec que val la pena és deixar constància de quins són els mecanismes que funcionen a Espanya, sobretot en els últims anys, en què hi ha una policia que sembla ser, perquè es repeteix, a la causa d'Avalos van dir que hi havia un pis a Colòmbia de 300.000 euros i resulta que era un terreno de 3.000 o de 300 euros. No de 300.000, sinó de 300. O sigui, hi ha una investigació prospectiva de la policia, un jutge que, d'alguna manera, s'ho menja íntegrament i ho posa bonic, i una pota, que no hem parlat, que són uns determinats mitjans de comunicació, que cada vegada són més, que no fan com hem fet avui, de que escolten a totes les parts i tothom, i a més opinions diferents, sinó que agafen com si fos ja una sentència aquest primer auto, i ho propaguen per construir un relat. I aquests mitjans de comunicació, alguns dels quals ara xisclen per aquests regals que no sabem ni quins són, no tenen cap problema.
Jo no xisclo, jo pregunto.
No, jo no dic, tu no ets un mitjà de comunicació, tu ets una periodista.
Home, però modestament hi treballo amb els mitjans de comunicació.
Sí, home, però jo també, però hi ha alguns mitjans de comunicació que xisclen i els seus directors no paren de rebre regals, perquè en aquest país és públic, que Iberdrola cada any et convidava determinats periodistes al Mundial i els hi pagava una setmana de somnis a Sud-àfrica quan Espanya va guanyar, que el Banc de Santander s'emportava els directors d'alguns mitjans a veure carreres de la Fórmula 1 a Brasil.
Regalaven telèfons mòbils
etcètera,
a congressos.
Etcètera, etcètera. I aquests mitjans, alguns dels quals han rebut diners del Bárcenas directament, perquè està en el sumari i ja és un fet provat, doncs xisclen sense contrastar, xisclen donant per fet i contribuint a establir un relat que és el que els interessa, amb l'únic objectiu de tombar el govern.
Jo crec que una de les principals condemnes, amb independència de com acabi aquest cas, que ens podem trobar, que no tenim la resolució entre si això és una activitat de lobista o una activitat delictiva fins a 10 anys, 15, perquè estem parlant de l'Audiència Nacional. Amb independència d'això, la principal condemna que està pagant ja Zapatero és el de l'opinió pública. Perquè amb independència de com acabi aquesta situació,
està
ja s'ha empaltat, empaltat en l'opinió pública la trama però... Zapatero. I per tant...
Però és que això passa... Però, perdona, sí, per posar un altre exemple, i no té res a veure, però jo no te n'entic. Hagi comès o no aquest delicte...
Per suposat, també. Perquè forma part de la mateixa mecànica...
És que és igual el que digui el jutge, si hi ha proves, no hi ha proves, és un fet que han passat amb ell sol, amb el seu pare, i per tant, si ha vist morir el seu pare, el que està vivint ha de ser horrorós.
Dit això, i aquí... dit això que és veritat, per desgràcia, la manera d'exercir justícia a Espanya és obscena, perquè és excessivament pública, en detalls escabrosos.
Totalment d'acord.
Moltes vegades
sí,
no,
això no hauria de ser així de cap
manera.
Dit
això, també, mira, i aquí li donen una mica la raó, o del tot, a la senyora Grau quan diu que es ve plorant de casa. Vull dir, quan Zapatero,
quan
Zapatero fa de lobista, perquè és el que està dient el senyor Arroyo, que sí que és un lobista confés. Quan està
sí, el que passa és que Vicent ho ha fet tot, tots president... els expresidents espanyols que estan vius ho han fet. Llavors...
Però tots els presidents espanyols ni han negociat amb ETA, ni han aconseguit que ETA deixara les armes, ni han anat a Venezuela, ni han fet intermediaris en Puigdemont.
Sí,
dir, jo... Quan una persona té aquest currículum i a més és el referent, perquè s'ha constituït en el referent ètic,
ideològic...
No juguis amb foc, que et cremaràs.
Clar, ja saps que...
Jo crec que tu estaves relatant com Zapatero representa com tot l'anticrist, no?, de la dreta i l'extrema dreta. El que volia insistir és la influència i la condició que aquests casos tenen en l'opinió pública. I, de fet, abans, quan... Jo no sé com esdevindrà aquest cas, però els antecedents que tenim en el cas Trias, en el cas Podemos, el que es buscava era condicionar l'opinió pública de cara a les eleccions. I en el cas de Podem, per exemple, és molt significatiu, perquè després dels reiterats intents de judicialitzar el finançament del partit, un estudi que van fer a la interna del partit a finals del 2016, que era quan Podem havia aconseguit la irrupció amb una màxima representació que mai abans s'havia vist d'un partit nou, el resultat d'aquest estudi era que la meitat de la població creia que s'havia finançat il·legalment a través d'Iran i Venezuela. Per tant, totes aquelles informacions apòcrifes que mai van arribar a provar absolutament res, és més, es va provar absolutament el contrari, que no hi havia res irregular, va acabar tenint una influència en l'opinió pública i Podem va començar a caure des d'aleshores, no només per aquesta qüestió, també per mèrits propis, òbviament, hi ha hagut una lluita caïnita i una mala construcció del partit, però és un element més que va condicionar-hi molt, òbviament.
Un partit que, per cert, han sortit també algunes veus, ex-treballadors, denunciant les condicions laborals que han tingut en Podem, o també amb la Tuerca, o el Canal Red de Pablo Iglesias. Sí. Són figues d'una...
Paradoxes de la vida.
Un altre paner.
En Casa del Rojo, Progresismo de Palo.
Són les... públicos lo que va passar, sí.
10 i 7. Mentrestant, ja són 220 les morts sospitoses per Ebola al Congo i l'Organització Mundial de la Salut alerta que l'epidèmia d'Ebola els està superant. Són paraules textuals. Incorporem a aquesta hora la coordinadora d'Emergències de Metges Sense Fronteres, Esperanza Santos. Bon dia.
Buenos días.
I gràcies per acompanyar-nos. Vostè ha viscut altres brots d'Ebola, en aquest cas la República Democràtica del Congo. Per què aquest brot del que estem parlant és especialment preocupant respecte d'altres anteriors?
Bueno, es un brote que lo está produciendo, es una epidemia de ébola que lo está produciendo el virus Bundibugyo, que es muy poco habitual. Entonces, es verdad que la detección se ha hecho muy tarde porque no sirven los métodos habituales de detección de ébola cuando la transmisión ya está muy, muy disperso, ¿no? Probablemente el virus lleva circulando ya varias semanas, incluso un par de meses. Entonces, el número de casos es mucho mayor. Y todavía es eso, como decimos, tanto los métodos diagnósticos como el tratamiento, incluso las vacunas que se han desarrollado en los últimos años, pues no está probado que sean eficaces contra este virus en esta epidemia. Aparte de la inseguridad, por supuesto, del contexto de Congo, que no ayuda.
Perquè ara mateix, quines dificultats tenen els equips sanitaris per treballar sobre el terreny?
Bueno, como hemos dicho, es eso, en una zona bastante remota de Congo, donde llevan años de conflicto, donde hay mucha población desplazada, entonces el acceso incluso para nuestros equipos es complicado, el llevar suministros es complicado y lleva bastante tiempo, son zonas remotas, y luego es eso, donde hay mucho desplazamiento de personas y donde hay violencia, donde moverse de un lado a otro, de una provincia a otra, es bastante difícil.
Si no hi ha vacuna disponible... ¿Qué es lo que están haciendo para intentar frenar esta propagación del virus, de un virus como la Ebola?
Bueno, realmente la clave es poder identificar lo antes posible los casos para poder aislarlos y luego de cada uno de esos casos que están confirmados se hace como una lista de contactos para y el seguimiento diario de los contactos que ha podido tener para es eso, para de nuevo identificar los casos lo antes posible y evitar la transmisión. También poner medidas de control de infección en todas las estructuras sanitarias, centros de salud, hospitales, de manera que si llega un enfermo se protejan la transmissió dentro de los centros sanitarios.
Clar, amb tot això que estem explicant, com està afectant la desconfiança a la població local? És a dir, per exemple, no sé si fa que hi hagin famílies que puguin amagar malalts pel descontrol que hi ha, que rebutgin anar als certs hospitals per tractar-se d'altres malalties. És a dir, que al final també no només estem parlant d'un virus, sinó dels efectes que produeix en les vides d'aquestes persones la presència inquietant d'aquest virus.
Sí, está claro que un virus como el ébola, bueno, cualquier pandemia, ¿no? Pero un virus como el ébola, que tiene mucho estigma, tiene mucha tiene una mortalidad muy alta, causa mucho miedo en la población, ¿no? Entonces hay que hacer simple desde el inicio, desde el día uno, comunicación y educación en la comunidad para que se entienda bien qué es esta enfermedad, cómo se trata, por qué se necesita aislar tanto a los enfermos. Por ejemplo, una de las grandes problemáticas que la población a lo mejor no entiende, ¿no?, es el tratamiento de los cuerpos de la gente que ha fallecido, que hay que enterrarle de una manera segura. Entonces, bueno, pues al final todo esto que trastoca, ¿no?, la cultura y las costumbres, yo creo que hay que tocarlo con las comunidades desde el inicio para evitar esto.
Hem perdut la comunicació amb Esperanza. Ara sí, ara sí.
Perdón.
Digui.
No, que estaba diciendo, ¿no?, un poco, o sea, este miedo y este estigma, o sea, yo creo que al final es algo que es normal, ¿no?, y que nosotros hemos vivido. O sea, en la pandemia del COVID, cuando no se sabía y demás, la gente tiene miedo, la gente, sí. Bueno, pues reacciona de una manera, cada uno no sabemos cómo vamos a reaccionar contra el miedo, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, que lo importante es la comunicación y la educación con las comunidades desde el inicio.
Pues te diria que com a coordinadora d'emergències de Metges Sense Frontera i pel que has viscut, per la seva experiència, que hi ha risc que aquest brot pugui arribar a altres països també o a altres continents.
Yo creo que hay que estar alerta. Sabemos que hay una epidemia de ébola en el Congo, pero la mejor manera de evitar que esto llegue a otros países es tratarlo en origen, ¿no? Es poner todos los recursos en el Congo para realmente que se contenga esa epidemia en el lugar de origen y así no llegue a las no salga de ese territorio, ¿no?, ni dentro del país ni a otros países. Ya hay medidas de control en los países limítrofes, sobre todo en Ruanda y en Uganda, que tienen la frontera muy cerca del epicentro de la epidemia, pero bueno, yo creo que tampoco hay que subir la paranoia, simplemente es eso, hay que poner los medios para controlar la epidemia en el Congo y así no se extenderá.
És Esperanza Santos, coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres. Gràcies per contactar amb nosaltres i seguim en contacte.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Adéu-siau. Amb Vicenç Sánchez, en Benagrau, Sara González i Pere Rossinyol. N'hi hem tancat l'agora, però abans sí que crec que és important l'avís que fa l'OMS, alerta de que aquesta epidèmia podria estar superant, diguéssim, les seves circumstàncies i eleva ja a 220 les morts, en aquest cas, al Congo. Sara.
Sí, poc més a dir, després del que ha dit Esperanza Santos, no?, que és l'experta en la matèria, però en aquests casos, com ja tenim l'experiència de la pandèmia, s'han de seguir les recomanacions sanitàries i en aquest cas, molt important, no?, la convicció que s'ha d'invertir els recursos, tots els que calguin, perquè al final invertir els recursos allà és també la prevenció de tota la resta del món. I ho dic perquè en un moment en què està qüestionada, no?, les inversions que fan els països més rics respecte als més pobres, crec que s'ha de reflexionar sobre aquesta qüestió, perquè té un impacte, acaba tenint un impacte directe el que passa allà amb el que acaba passant aquí en un món tan globalitzat.
Anna.
Totalment d'acord, no tinc res a afegir. És que és... Ho has clavat, Sara.
Pere.
Sí, només afegir que agrair la feina que fan Metges Sense Fronteres en aquests llocs, amb independència de si ens impacta a nosaltres o no, perquè moltes vegades sempre sembla que ens preocupem quan poden arribar les coses aquí, no? I estem parlant de milions de vides en joc, en un lloc que si no ens afecta, o si no hi ha el perill de que ens afecti, fem com si no passés. Per tant, doncs gràcies als que estan allà amb independència sempre de si això arriba aquí o pot arribar aquí.
Vicent.
Per desgràcia, per als congolencs, el Congo no és el millor país del món on tallar una epidèmia en origen, per les situacions econòmiques, socials, de conflictes bèl·lics, etc., que pateix.
De violència, sí, sí.
I de violència que pateix.
Tot i que és esponsor del Barça.
Bé, també és una zona que hi ha molts desplaçaments massius de població allà.
Sí.
Per tant,
sí, no, perquè és una zona que està...
Sí, sí. Però clar, imagina't el que suposa controlar una pandèmia, una epidèmia amb
I per tant, bé, escolta, sí que caldran realment recursos i més que recursos per a tallar-ho. I després, finalment, que és veritat que sempre actuem quan una cosa ens pot caure damunt, però també és veritat que avui en dia ens pot caure tot damunt. I com que es pot caure tot damunt, doncs bé està que ni que siga per egoisme intentem solucionar els problemes d'origen, evidentment. Com prendre en marxa els dies de glòria ja s'han acabat, mercat lliure, competència,
L'American Dream ens està sortint car i ara venen assabuts que faltaven.
Tanquem la roda d'avui amb Sara González, en Pere Grau, en Pere Rossinyol i Vicent Sánchez. Abans, Marisa Gil, pel Foradada. Bon dia.
Bon dia.
Què més fem avui al matí de Catalunya Ràdio?
De seguida, amb l'economista Xavier Salamartín, parlarem del preu del petroli, que sembla que s'estabilitza, però, això sí, a un nivell força elevat. També analitzarem el paper que està jugant la Xina en un possible canvi estructural de l'ordre econòmic mundial.
A partir de les 11 conversarem amb l'historiador i hispanista Ian Gibson. A punt de complir-se 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca, Gibson publica Nomen Contrarum, un exhaustiu assaig sobre els intents de recerca de les restes del poeta.
I arribarem a les 12 amb bon humor. Primer amb el particular repàs de l'actualitat que fan Jovany i companyia i després amb el concurs pendent del Joel. Per participar-hi heu de trucar primer al 93-201-7474.
I avui a la Renaixença entrevistaran una persona que ha aconseguit convertir la seva passió infantil en la seva professió. Es tracta d'Òscar El Garrista, un enginyer que dissenya les muntanyes russes i les atraccions de parcs com PortAventura.
Però abans, què han dit els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz. Hola!
Hola!
I què?
Doncs mira que avui tothom parla de les joies que la policia va trobar en una caixa forta al despatx de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero diu que són joies procedents d'una herència de la família de la seva dona, i el portaveu autoritzat de l'expresident deia ahir a la SER que tenen un valor d'entre 30.000 i 50.000 euros. Bé, doncs a veure què han dit les emissores de Madrid aquest matí. Comencem per la cadena COPE. Carlos Herrera no parla de Sisi Emperatriz, però sí de Catalina la Grande.
Por un número de joyas que atribuye él y su secretaria, las que han sido encontradas en su caja fuerte del despacho, a una herencia. Sería una herencia de Catalina la Grande, porque las joyas valoradas, 103 joyas, dicen los expertos que entre 1 y 4 millones de euros seguramente no son de una herencia, pero a ver, los investigadores suponen que esas joyas son en realidad pago en especie.
Sí, claro.
Aquí ja estem parlant de 4 milions d'euros, no de 50.000. Després ve el Jorge Bustos per acabar de rodonir l'exageració.
El dia va de joyas, efectivamente. No habíamos visto tantos collares, Carlos, desde que la mujer de Franco salía en el nodo, la collares.
¡Hala!
Venga. Per tant, ja tenim Sisi Emperatriz, Catalina la Grande, la Carmen Polo, ara canviem d'emissora, Onda Cero. Carlos Alsina afegeix una nova aristòcrata a la llista.
Que en la caja fuerte de su despacho guardaba una colección de joyas que parecía aquello la alcoba de Eugenia de Montijo. O sea, esto si lo llegan a saber los ladrones del Louvre, en lugar del museo asaltan Ferraz 35.
Venga, va, home.
I, finalment, Federico Jiménez Los Santos torna a la referència inicial de l'emperadriu Sisi, però ell la versiona.
Y las joyas que han aparecido, bueno, que son, las piedras son muy buenas, son carísimas, las piedras son tráfico de piedras. Eso no son joyas, son horteradas, pero las piedras, eso sí vale dinero. Son soles, y es verdad, iba así, iba discreta. Nunca ha llevado sus joyones ridículos, no son de Sisi Emperatriz, esos son de Sisi contrabandista.
I deixem acabar amb una joia, precisament, però procedent del Chiringuito. Com creieu que ha encaixat la caverna el fet que no hi hagi cap jugador del Madrid a la selecció espanyola pel Mundial i 8 del Barça? En Roncero diu que ho ha encaixat bé, amb esportivitat, i que ho viu amb calma, fair play.
¿Tú no quieres cagar España? ¿Qué vas a quedar donde sean los jugadores? No, no, no. 8-0 al Real Madrid. A España te importa una nariz. Mira con Luis Enrique cómo nos fue. Marruecos y Japón nos humillaron por no sacar a los del Madrid. Un respeto al Real Madrid. No han respetado al Real Madrid. Pero yo moriré por España porque yo soy español. Pero no respeto al Real Madrid.
Y a la xarxes, Joel, ¿qué han dit? Va.
Doncs mira, comencem a les Corts d'Aragó. Ahir era la primera compareixença de la consellera d'Educació i va explicar els seus plans per la legislatura, però un altre diputat li va robar el xou. Va ser el senyor David Arranz, portaveu de Vox a Aragó, que es va centrar sobretot en criticar la dieta proteica dels alumnes de les escoles aragoneses.
Mucho cerdo. Me gustaría ver mucho cerdo en los comedores escolares. Así es posible de nuestros productores aragoneses y siempre producto nacional. Suprimiremos la aplicación del programa para la enseñanza de la lengua árabe y cultura marroquí. Sí, es que el cerdo es un alimento muy nuestro, muy de aquí. Entonces es mejor no seguir con esa lengua árabe y cultura marroquí, porque si lo que queremos es integrar a la gente que viene aquí, tendrán que aprender nuestras costumbres, no las de Marruecos.
No és cap secret, Ricard, que a Vox no li agraden els menors que venen del nord d'Àfrica, el que ells anomenen menes, i fa unes setmanes, justament a l'Assemblea de Madrid, el diputat de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca, els va trolejar amb bastanta gràcia, explicant el cas d'un menor immigrant molt conflictiu amb el que els senyors de Vox no tenen cap problema.
Yo no sé en qué persona están ustedes pensando, en quién están hablando. Y pienso, un chaval descendiente de una familia extranjera que nace en un país fuera de España y cruza la frontera por Portugal para ponerse al servicio de un criminal, vivir de las paguitas en una casa de protección oficial, como han dicho. Luego tiene una adolescencia muy problemática, empuña las armas, tiene un accidente e incluso mata a alguien, pongamos que de su familia, luego toda su vida sin trabajar ni dar palo al agua, pero viviendo de las paguitas, empieza a cometer delitos que no se juzgan precisamente por su origen, como siempre denuncia Vox, y al final, cuando se le pilla, se va del país. Bueno, he narrado la biografía del rey Juan Carlos, al quien ustedes apoyan sistemáticamente y piden que venga a España.
Hugo Martínez Abarca és un dels arxienemics d'Isabel Díaz Ayuso, que la veritat és que ha tornat a Mèxic més en forma que mai. La primera entrevista després del viatge la va donar a 4 amb el Nacho Abad i es va defensar atacant, com li agrada a ella, de les acusacions d'haver-se pagat unes senyores vacances en diners públics.
Porque esta señora de Más Madrid se piensa que uno llega... Es que hasta de paletos hablar así. ¿Tú qué te piensas? Que vas a un lugar que está en la costa y estás de vacaciones. Mi agenda ha sido impresionante, que va muchísimo más allá de lo que hacen muchos de sus líderes cuando viajan. Yolanda Díaz se fue a Hollywood, ¿a qué? Si no patrocinaba nada. Yo por lo menos los premios platino los patrocino así.
Así. Usted se ha venido y ha suspendido el viaje para que no pongan en vista libre a esos empresarios que sí. Se han reunido con usted.
Sí, sí.
Se ha vuelto a Madrid también por una cuestión de seguridad personal.
Sin ninguna duda.
Porque le han lanzado a personas contra usted.
Ayuso se sent forta, Ricard. Les enquestes li amplien la majoria absoluta i això la reafirma en el seu estil de fer discursos que cada vegada s'assembla més a un xotis. Molta xuleria, molta rima fàcil i un nou concepte per definir la seva doctrina política, el palantismo.
Aquí no se están juzgando valores, y mucho menos valores progres. Aquí se juzga corrupción. Hemos pasado de la ceja a la bandeja.
Toma.
Y se pondrán todos los victimistas. Van a por el carnet por puntos. Van a por... No, perdónenme. No, se juzga corrupción. Por eso el palantismo les pone muy nerviosos.
No sabía si era Esperanza Aguirre o Isabel Díaz Ayuso, ¿eh?
La chularía. Madre mía.
O la vermena de la paloma.
Sí, sí, però vull que veig que ja s'està esperançitzant,
no?
Eh? Sí, sí,
el to de la veu, és diferent, fins i tot.
Home, on diria que li ha copiat, no?
Sí.
Pot ser.
Quan les coses funcionen, és per alguna cosa. Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol, gràcies per acompanyar-nos.
Vosaltres.
Bon dia, bona hora.
Vagi molt bé. Farem una pausa i de seguida amb nosaltres, Xavier Sala i Martín.
Torna la festa de la bici i la bicicletada a Barcelona.
Un recorregut pels carrers a la ciutat amb final al passeig de Lluís Companys, on hi haurà tallers, circuits i un intercanvi gratuït de bicicletes de segona mà.
Aquest diumenge 31 de maig t'esperem a les 10 del matí a Aragó en passeig de Sant Joan.
No hi faltis. Ajuntament de Barcelona. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia s'estrenar repartint bombones. I la resposta era debutar. Debutar és estrenar-se. I si repartir bombones, bé podrien ser debutar. 1497. Dels 1542 participants, l'han encertada i, per tant, avui dona 6 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Roger Sánchez Esteban, de Sant Andreu del Palomar, a Barcelona. I avui també ens heu dit encetar, apropar o engegar.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ricard Ostrell.
Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
Apa.
Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta en les condicions i exclusions al Corte Inglés Punès.
A Catalunya l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
Del rigor a l'audàcia de la tradició, la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona a Lleida.
Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
Per darrere l'espera i pam, pam, pam...
Crims, nous episodis, aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Les negociacions entre Washington i Teheran avancen a bon ritme. Davant d'un possible acord de pau, el preu del petroli està caient aquesta setmana i a aquesta hora volem analitzar-ho tot plegat i també intentar entendre el punt en què ens trobem amb la classe magistral d'Economia, amb l'economista i professor catedràtic de la Universitat de Colòmbia, Xavier Sala i Martí. Professor, què tal? Bon dia, com està?
Hola, molt bon dia, com anem?
Avui sembla que el preu del petroli s'està estabilitzant, $95 al barril de Brent. Tot i així, hem de dir que continua molt elevat, però no sé si creu que el preu del petroli... s'estabilitza ja, podem dir-ho, o mai se sap en aquests temes de guerra?
A veure, mai... Tot depèn de com s'acabi la guerra, quan s'acabi la guerra. A veure, el que està passant és que arran dels atacs d'Estats Units a l'Iran, la resposta de l'Iran ha sigut molt intel·ligent, des del punt de vista de l'Iran, òbviament, que ha sigut, doncs, com que la major part del petroli dels països àrabs, incloent Aràbia, han de passar per l'estret d'Hormuz, i l'estret d'Hormuz nosaltres controlem la meitat, l'altra meitat la té Oman, l'altra banda la té Oman, i tots han de passar per aquesta llenca d'aigua. Doncs el que fem és amenaçar qualsevol vaixell que passi per allà, vam enfonsar-lo, òbviament els vaixells no passen, òbviament tota la producció de petroli i de qualsevol altre producte, però en aquest cas de petroli que ha de passar per allà, doncs s'atura, i el mercat mundial no rep tot aquest petroli. Per tant, cau l'oferta de petroli, i tots sabeu que si l'oferta baixa, el preu puja. La pregunta, única pregunta, des del punt de vista econòmic, és quan durarà això? En el moment que la guerra s'acabi, o en el moment que aconsegueixin que d'alguna manera el petroli torni a fluir, torni a poder passar per l'estret d'Hormuz, l'oferta tornarà a pujar i el preu tornarà, jo crec que acabarà sent més baix del que era al principi, perquè una de les conseqüències d'aquesta guerra ha estat que un dels països importants de l'OPEP ha marxat de l'OPEP. L'OPEP, recordeu, és el cartel que el que feia era evitar que la producció fos molt gran. Tots els membres del cartel, tots els membres d'aquest club, deien, doncs mira, jo produeixo una mica menys, tu produeixes una mica menys, ell produeix una mica menys, entre tots produïm menys, i això fa que el preu pugi. Si els membres es barallen, doncs el que acaba passant és que tothom vol produir més, i els Emirats ja han dit que ells marxen perquè volen produir 5 milions de barrils quan el cartel només els deixava produir 2 milions i mig. Doncs al final, quan el petroli torni a fluir, l'oferta serà més gran que no pas era al principi, i això farà que el preu baixi. Però fins que no passi això, doncs mira, l'oferta és més baixa, el preu és més alt, i mentre es duri seguirà sent així.
Perquè, clar, a Catalunya estem patint les conseqüències. Fa dies, per exemple, l'Associació de Fabricants i Distribuïdors ens deien que la fruita i altres aliments s'encariran de manera imminent un 30%. Això per l'encariment dels combustibles. Entenc que aquest encariment no és fàcil de revertir. És a dir, més enllà de que el preu del petroli baixi de cop, aquí hi haurà uns costos que durant un temps haurem d'amortiguar, sí, diguéssim, no?
Exactament. O sigui, el petroli es fa servir per moltes coses, eh? Una de les coses es fa servir per fer plàstics, es fa servir per fer tot tipus de productes, però una de les dels components més importants és el transport, no? I, per tant, en la mesura que la benzina o el gasoil siguin més cars, o el querosè, els productes que es fan servir per escalfar, que es fan per transportar, tot això fa que els negocis, les empreses, els productors que necessiten transportar, que necessiten calefacció, que necessiten allò, tot això serà més car, i per tant tot això ho repercuteixen en el client final. I òbviament, com tu dius, un cop baixi el preu del petroli, clar, tots els que ja hagin pagat el petroli els preus anteriors, doncs no aconseguiran baixar els costos, i per tant tot això seguirà uns mesos, però a la llarga tot s'arreglarà. Però insisteixo, fins que no s'aturi la guerra, o fins que no, diguem, encara que segueixin en guerra, fins que no s'aconsegueixi que tot el petroli que ara mateix no es pot distribuir, tot el petroli que s'està produint, que s'està fent, però que no el deixen sortir de l'estret d'Hormuz, i això estem parlant del que ve de Kuwait, el que ve d'Iraq, el que ve d'Aràbia, perquè Aràbia, encara que Aràbia té moltes costes i sembla que podria treure el petroli per l'altra costa, doncs no, la major part del petroli la treu per la costa est, igual que els Emirats, igual que Qatar, igual que Kuwait, igual que Iraq, igual que el propi Iran, i tot aquest petroli ha de passar per l'estret d'Hormuz. Fins que no s'obri l'estret d'Hormuz, no hi ha res a fer.
Clar, quan diu ha de passar, vol dir que no es pot replantejar el trànsit de mercaderies que arriben a Europa, és a dir, no hi ha un model alternatiu.
A veure, el trànsit de petroli es podria, si tu mires el mapa, sí, de la zona, no? Es podria intentar fer un oleoducte que travessés Oman. Oman fa com una mena de punxa que podria, si tu atravessessis, i de fet ja hi ha un petit oleoducte que va parar a la costa sud d'Oman, i allà pots treure el petroli per allà. Però el primer que van fer els iranians quan va començar la guerra va ser bombardejar el port aquest que anava al sud d'Oman, i per tant limitar la sortida del petroli. Els iranians van ser molt llestos, perquè en el sentit que tenien aquesta estratègia: si a nosaltres ens ataquen pel tema del urani i de les bombes nuclears i tal i qual, nosaltres el que farem serà, diguem, perjudicar a tota l'economia mundial perquè no pugui entrar el petroli. I llavors el que van fer va ser bombardejar el port en el qual anava l'oleoducte, que no havia de passar per l'estret d'Hormuz, de manera que tothom ha de passar per l'estret d'Hormuz. I si tothom ha de passar per l'estret d'Hormuz, aleshores això ho controlem nosaltres, pensaven els ayatoles. Per tant, es podria fer, no?, una caravana que travessés, no?, des d'Aràbia o des dels Emirats, no?, que travessi Oman, una caravana amb camells, però clar, això no es pot fer, diguem, ni seria eficient, ni es pot fer d'un dia per l'altre. Tu no pots fer un oleoducte, i Aràbia també podria fer un oleoducte per treure el petroli per l'altra banda, pel Mar Roig.
Ho dic en el sentit també que al final posa de manifest la vulnerabilitat del sistema, no?, que som molt interdependents, i per tant, quan falla una baula, doncs ens perjudica a tots, a escala mundial, no? No sé si també, sí, en aquest sentit seria interessant plantejar obrir-se nous mercats. Penso en la DO Montsant, que és la primera, per exemple, que ha apostat per Amèrica Llatina, no?, per exportar el seu vi, davant de la caiguda de vendes als Estats Units, per exemple, o al nord d'Europa, no? Aquí també juga un paper clau la política arancelària de Trump, que ha fet que les empreses s'espavilin, doncs, i es mobilitzin i busquin nous mercats. Però creu vostè que és una bona iniciativa, en aquest sentit, d'espavilar-se, de no caure en aguantar aquests anys de Donald Trump, o de situació d'incertesa en una guerra, i d'avançar-se i anticipar-se en nous mercats?
Sí, a veure, hi ha dues coses aquí. Primera, quan cau el mur de Berlín, el món es va hiperglobalitzar. Vam entrar en un món hiperglobalitzat, tot el món era com un sol mercat, i aleshores tots els països es van especialitzar en produir les coses que millor els anaven amb ells, però no els productes, sinó els components dels productes. És a dir, tu agafes una bicicleta té 300 components, i el que passava era que, doncs, no ho sé, el plàstic del manillar es produïa en un país, el ferro de no sé què en un altre país, el coure de no sé quant en un altre país, el pedal... No? Llavors, els components anaven amb aquests vaixells, el símbol de la globalització eren aquests vaixells amb aquests milers de containers anant d'un país a l'altre, i, clar, tot això feia que tots depenguéssim de tots. Jo no podia fer una bicicleta. Jo, per fer una bicicleta, necessitava a 30 països diferents. Els components de la bicicleta anaven amb aquests containers amunt i avall i tot anava perfecte. Tot això es va trencar amb la pandèmia. Recordeu la pandèmia, que miràvem les imatges de centenars de vaixells tancats en el port de Xangai, perquè, com que hi havia pandèmia, a Xangai estaven tots tancats, o a Xile estaven tancats i, per tant, no podia sortir el coure, i si no hi havia coure, doncs a Barcelona no podien fer la part final de la bicicleta, no? Tots depeníem de tots, i tothom va veure que això era un món molt eficient, va funcionar, va haver-hi milions, centenars de milions de treballadors pobres del món, sobretot d'Àsia, que de sobte van assolir nivells de salaris no europeus, però gairebé europeus. És a dir, els pobres del món van sortir molt beneficiats, però el problema és que això era extraordinàriament fràgil, i la pandèmia ens va ensenyar el primer pas de la fragilitat. El segon pas de la fragilitat és que, després de 200 anys de tenir presidents de color blanc, els americans n'escullen un de color negre i després n'escullen un de color taronja. I aquest de color taronja és un boig que comença a perjudicar aquesta xarxa, és a dir, a posar aranzels. Si el vaixell ve d'aquest país, li fotrem un 40%. Si ve d'aquell altre país, un altre 30%. No? I això fa que el món aquest globalitzat en el qual tots depenem de tots, de sobte es trenca. I això perjudica, jo crec, sobretot en els països més pobres, que depenen d'aquesta xarxa, també els països rics. Si nosaltres depenem de vendre vi, com dius tu, als Estats Units, doncs els productors, els fabricants de vi, o els productors de vi, o els productors de joguines, o els tèxtils, o el que sigui, no? Tots s'han de buscar la vida. Dius, escolta'm, el mercat americà ja no és de fiar, perquè mai sabem què dirà aquest senyor de color taronja, i aleshores ens hem de buscar la vida en un altre lloc. I el que estan fent tothom, no només els productors de vi catalans, els fabricants de cotxes canadencs, els xinesos, tothom està intentant buscar-se la vida, perquè ja no podem dependre dels Estats Units, perquè les empreses necessiten predictabilitat, no? No només quin preu de petroli o quin preu de combustible hauré de pagar, sinó hauré de pagar arancels, sí o no. Si els Estats Units no ho tenim ni idea de què passarà, perquè depèn de quan es llevi el senyor taronja, doncs no podem confiar en el mercat americà, i per tant ens busquem la vida. I aquests estan, doncs, ara intentant obrir mercats a Amèrica Llatina, perquè ja fa temps que no depenem només del mercat local. Totes aquestes empreses diuen, ostres, a Catalunya no vendrem tot el vi que produïm. Necessitem els mercats internacionals. Però, clar, si no és el mercat americà, ha de ser algú altre, i això fa que tot el món s'estigui reorganitzant, no de la manera més eficient, no venent en el país on jo guanyaré més diners, sinó en el país on jo pugui confiar que podré vendre. Que segurament no guanyarem tants diners com si anem al mercat americà, si ara anem a Argentina o anem a Brasil, no guanyarem tants diners, però almenys...
salvarem els mobles,
tindrem,
sí, sí.
Si tindrem una certesa.
I una estabilitat, que al final és el que volen, com deia vostè, les empreses, no? I això porta per això un canvi estructural de l'ordre mundial econòmic, no? L'acostament també entre Trump i Xi Jinping, no sé què hi veu vostè en això, si veu uns interessos econòmics per no fer-se mal, és aquell típic pacte de no agressió. De fet, diuen que vindrà una estabilitat estratègica, no? Ve una nova era, diuen, d'estabilitat estratègica. Vostè s'ho creu, que un personatge com Donald Trump i Xi Jinping donaran estabilitat en aquest ordre mundial?
No tinc ni idea. O sigui, parlar d'estabilitat i de Trump són coses incompatibles, no? Mai se sap, perquè no té un pla. No és que és un senyor que té un pla diabòlic i dolent i l'executa, no? Si tingués un pla diabòlic i dolent, doncs mira, seria millor, perquè...
Sabríem de què va,
sabríem de què va. El problema és que no té pla, no sabem què fotrà.
Diuen que el pitjor mal és l'estupidesa, no? Que el mal, mira, doncs almenys saps per on petarà, no? Però l'estupidesa és del tot incerta.
Exacte, tu pots predir que farà un dolent, no? Però el que no pots predir que farà un idiota que ara es lleva i diu faig això, ara es lleva i fa el contrari... això en les situacions que requereixen estabilitat, com és una empresa. O sigui, tu quan decideixes fer un contracte amb el Brasil, doncs tu t'has de tenir una predicció de què passarà en els propers 2 anys. Predicció de quins seran els preus del petroli, predicció de quins seran els impostos, predicció de quin serà la mida del mercat. Clar, si tu no pots fer aquest tipus de prediccions, perquè tot depèn de com es lleva el senyor Trump, doncs aleshores les empreses tenen un problema, i el que fan les empreses quan tenen un problema és encongir-se, és a dir, no fer res. Si no faig res, doncs escolta, no expandeixo la producció, si no expandeixo la producció, no contracto treballadors, si no contracto treballadors, aquests treballadors no tindran diners, i si aquests treballadors no tindran diners, doncs no compraran carn, i el sector de carn, que no té res a veure amb el Trump, doncs també sortirà perjudicat perquè els hi cau la demanda. És a dir, tot això genera una incertesa que acaba generant una crisi econòmica que potencialment pot ser molt més greu del que no pas seria simplement perquè hem pujat els preus del petroli o simplement perquè ha pujat l'aranzel del Trump, no?
I aquesta mirada esperançadora cap a la Xina per buscar estabilitat econòmica en aquest context internacional marcat per les guerres, la crisi energètica, vostè com ho veu? Perquè, clar, al final estem parlant de la Xina, que és un país que, d'acord, és comunista, i per tant també la planificació, diguéssim, és una bandera que durant molts anys ho ha fet, no? Hi ha una planificació molt, molt controlada, i això l'ha portat a l'èxit econòmic del que estem parlant. Però vostè, com a país, si fos un dirigent d'un país europeu, creu que és una bona aposta europea mirar cap a la Xina?
A veure, no és la millor aposta, no és el que faria en un moment, diguem, si tot anés bé, però és allà on t'estan portant els Estats Units. És a dir, el teu amic principal, el que figura que és el teu aliat, per exemple, d'Europa, t'està dient que no volen ser amics teus, no? Que ells marxen de la OTAN, que no volen defensar Europa, que posen arancels a Europa. És a dir, els teus amics, i no només a nosaltres, els europeus, sinó li està fent a Canadà, li està fent a Mèxic, que tenen un pacte comercial, tenen una mena d'Unió Europea, una unió de mercats, una cosa que es deia NAFTA, que el mateix Trump va trencar i que ell en va introduir una altra versió del NAFTA, doncs aquesta que ell mateix va introduir en el seu primer mandat, doncs ell ara l'està destruint, està dient no, és un tracte fatal, és un tracte horrible, i per tant posen aranzels a Canadà i a Mèxic quan ell mateix s'havia compromès a no fer-ho. Per tant, està perjudicant els enemics. I com et deia abans, clar, si tu ara perds el mercat americà, si tu ara perds els components que venen d'Amèrica o la possibilitat de vendre a Estats Units, doncs tu t'has de buscar la vida. Tu, vull dir, les empreses, tothom s'ha de buscar la vida. I en aquests moments, doncs, un mercat emergent que està sorgint, que encara no és ric, és la Xina. Encara no és ric vol dir, fixeu-vos, els Estats Units tenen una quarta part de la població de la Xina. La Xina té 1.400 milions de ciutadans, els Estats Units tenen 350, és a dir, 4 vegades més xinesos que americans. ¿Vale? El PIB total, és a dir, la riquesa que generen un país i l'altre és més o menys la mateixa, més o menys la mateixa. El PIB, si tu calcules tot el que es produeix a la Xina i tot el que es produeix als Estats Units, el valor de tot això és més o menys el mateix. Però clar, si el que produeixen és el mateix, però un té quatre vegades més població, vol dir que la renda per càpita, el que guanya cada xinès, és una quarta part.
Sí.
És a dir, els Estats Units en aquests moments són quatre vegades més rics. Els xinesos han crescut. És veritat que venien de l'època del Mao, que eren el país més pobre del món. 50 milions de persones van morir de gana als anys 60 i 70. Just al final del Mao va haver-hi una crisi brutal que va matar 50 milions de persones de gana a la Xina. Per tant, eren extraordinàriament pobres, pitjor, més pobres que l'Àfrica. Han aconseguit créixer, fins a tenir el mateix PIB dels Estats Units, però encara estan una quarta part de la renda per càpita. És a dir, tenen la renda per càpita de la República Dominicana, que ningú diu que és un gran èxit econòmic. Però, diguem, han estat creixent, i com que són molta gent, doncs resulta que són un mercat poderosíssim. I llavors, és veritat que és una dictadura, és veritat que tenen problemes amb les minories musulmanes del país, etcètera. Tenen problemes de llibertat d'expressió, tenen problemes d'espionatge per part del govern, tot de tipus de problema que tenen sempre els països comunistes. Però, clar, si no tens el Trump, doncs què fan els europeus? No? Què fa el Pedro Sánchez? No? Gairebé no ens queda més remei, pensen, que anar-nos cap a la Xina. I jo crec que això no és el millor dels mons, però pot ser una bona idea en un món en el que el teu aliat tradicional s'ha tornat boig.
Cap a la Xina i la Xina cap a Europa, perquè hi ha un altre tema que ens crea l'atenció avui, que és que l'aposta pel vehicle elèctric, per exemple, ha impulsat inversions de la Xina cap a Europa al seu nivell màxim des del 2018. Espanya va treure l'any passat 1.500 milions d'euros, i no sé com hem d'observar això, si com una oportunitat per accelerar també l'electrificació d'Europa o amb recel, perquè també pot ser una amenaça per la indústria local comunitària.
Sí, jo ho miraria amb recel, però és un altre exemple de l'adaptació de la Xina. La Xina són gent que ara, diguem, després que es mor el Mao i comencen les reformes, doncs ha sigut un país extraordinàriament flexible, que, com he dit, ja ha pujat molt, encara no són molt rics, però ha pujat moltíssim, són els que més creixen, però són molt llestos i molt flexibles, han fet unes grans inversions en educació, tenen gent que pensa molt i que són extraordinàriament flexibles, i ells han vist diverses coses. Primera, que Europa, en el tema del vehicle elèctric, de fet, l'Europa, en gairebé tots els temes, diu, escolta, els xinos fan trampes. Els xinos no utilitzen els estàndards salarials que tenim els europeus. No han de pagar les seguretats socials que paguem els europeus. No tenen els estàndards mediambientals que sí que hem de fer servir els europeus. Per tant, la reacció dels europeus quan han vist que els xinesos fabricaven cotxes i els començaven a enviar cap a Europa va ser de posar-los uns aranzels. Va dir, com que vosaltres no pagueu els salaris decents i vosaltres no teniu estàndards mediambientals com tenim a Europa, quan teniu un cotxe europeu, un cotxe xinès que vol venir a Europa, haureu de pagar més, simplement perquè veniu de Xina. I els aranzels eren del 38%. A més, Europa ha volgut potenciar pel tema del canvi climàtic, ha volgut potenciar la indústria dels cotxes elèctrics a Europa. Si tu fabriques cotxes a Europa, el govern et regala diners. Si ara mateix aneu a qualsevol pàgina web de qualsevol empresa de cotxes que ven cotxes elèctrics, veureu que hi ha un preu i que llavors a sota posa si teniu en compte els subsidis que vindrà del govern, no serà aquest preu, sinó que serà 7.000 dòlars menys, no? O 7.000 euros menys, per exemple. Això ve dels subsidis d'Europa. Llavors, què han fet els xinesos? Diu, com que els aranzels només els paguen si el cotxe es fabrica a la Xina, el que farem serà, doncs, fabricar-lo a Martorell. I llavors no paguem aranzels.
Sí, sí.
I és més, si venim aquí i fabriquem, vol dir, el posem junts els components, La bateria la segueixen fabricant a la Xina, tot segueix a la Xina, però venen aquí
però
i ho munten aquí.
I així no hem de pagar, no hem de pagar
aquí
tant.
Aquí s'estalvien els aranzels, no hem de pagar el 38%, i a més, escolta'm, tindrem els subsidis, que els europeus són tan generosos i regalen calés a qui fabrica cotxes europeus, doncs nosaltres també. I per tant venen i agafen els diners dels contribuents, I això és un exemple de flexibilitat, no? El govern posa unes normes, els xinos s'adapten i pum, s'emporten els calés de la Unió Europea. Això, diguem, ha sigut una resposta intel·ligent per part dels xinesos. Jo no sé si això és una resposta intel·ligent per part dels europeus, perquè, clar...
L'únic que traiem és llocs de feina.
Tenim uns llocs de treball, però els fabricants europeus doncs deixen de...
Clar, les empreses d'aquí doncs es van quedant petites.
Exacte. I a sobre, el que passarà és que ara això estem jugant els primers moviments de la partida d'escacs. Perquè, clar, si amb això el que aconsegueixen els xinesos és arruïnar a totes les empreses europees, hi haurà un moment que tindran la paella pel mànec. I diran, mira, saps què? Nosaltres tornem a la Xina.
Ja me'ls compraràs, ja me'ls compraràs els cotxes perquè no en fabriques.
Exacte, i llavors no podràs posar aranzels, perquè si poses aranzels et quedaràs sense cotxes, no tindràs plan B, no tindràs indústria perquè ja te l'hem arruïnat. I això és el que hem fet amb moltes indústries. Per exemple, amb la indústria tèxtil, no? Abans aquí a Catalunya hi havia muntanyes i muntanyes d'empreses, ara estan totes a la Xina... si ara els europeus diguéssim no volem comprar tèxtil xinès, comprarem tèxtil català, direm quin tèxtil català si no existeix, no hi ha res, ara depens totalment dels xinesos, no? I per tant, en les primeres moviments de la partida sembla que tots hi sortim guanyant perquè generen uns llocs de treball, etc, etc, però al final de la partida, quan ells tinguin el monopoli, serà quan tots patirem.
Per cert, has sentit o has llegit l'encíclica del Papa?
No.
Parla de la intel·ligència artificial i perquè m'ha recordat molt el seu llibre Entre el paraís i l'apocalipsi, de la lectura que feia, que era gens dramatisme sobre la intel·ligència artificial, i m'ha recordat algunes de les coses que diu, com que al final tot dependrà de l'ús que en fem nosaltres, no tant de l'eina en si. En fi, li dic perquè si s'ha tirat reflectit amb el que vostè fa temps que predica. Professor Xavier Sala...
Està reflectit amb les...
Ves, no se l'hagi llegit, per això li dic. Igual identifica alguna frase literal, eh? Vull dir que...
Igual s'ha copiat.
Mira-s'ho. Això del xat GPT ja ho sap com va.
Sí.
Sala Martín, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres, a reveure.
Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Hola, vaig al súper del Cort Inglés, que aquesta és la setmana de les ofertasses. M'enduré un pernil de 7 quilos, d'encevall ibèric, 50% raça ibèrica per 149 euros. I te'l tallen gratis. A més, han abaixat els preus en més de 1.300 productes de la compra diària. Ho aprofitem, no?
Supercor i Percor i Supermercat El Cort Inglés. Què necessites avui? Ofertes vàlides del 21 al 27 de maig. A la botiga, web i app.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
A la República del Mediterrani compartim llengua. Però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
Has sentit el que acaba de dir?
Que a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura
a Catalunya Ràdio.
Torna al Tetafest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Valle Rosso, Alosa, Poncelam i Maria Fort, el concert gratuït de Les que faltaven i molt més. Celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7 minuts seran les 11. Tenim una última hora que ens arriba des de Madrid. Pau Brujats, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
I és que Begoña Gómez està citada pel jutge el 9 de juny.
Sí, el jutge Peinado, que posa la directa per enviar la dona de Pedro Sánchez a judici, diu Peinado que ja està tot investigat en aquesta causa i per això el que fa ara és que cita Begoña Gómez dimarts 9 de juny a una audiència prèvia, perquè us en feu una idea, una sessió preparatòria per al judici, i el que li diu Peinado a Begoña Gómez és que aquest cop hi ha d'anar en persona i que si no ho fa l'adverteix que li portaran per la força. És a dir, Peinado amenaça amb cridar la policia perquè porti la dona de Sánchez al jutjat aquest dia 9 de juny, i això ja és un tràmit final d'aquesta causa per la càtedra que dirigia Begoña Gómez a la Complutense, l'últim pas abans d'enviar la causa a l'audiència provincial. Per tant, el 9 de juny, Begoña Gómez citada de nou al jutjat davant del jutge Peinado, per cert que hi ha d'anar 7 dies després de que vagi a declarar l'expresident Zapatero.
Gràcies, Paula.
Adéu.
I un dia abans de la visita del Papa, no? Bueno, de fet, aquell dia ja va a Madrid, em sembla, no, el Papa?
Se'n va de Madrid, el dia 9 de juny al matí, arriba a Madrid dissabte al matí i està dissabte, diumenge, dilluns, que té aquella sessió al Congrés amb senadors i congressistes, i després hi ha el 9 de juny a les 11, que se'n va cap a Barcelona, Ricard, cap aquí amb vosaltres.
Gràcies, Paula.
Adéu.
Bon dia, Ricard Ostrell.
Hola, Fel Faixedes.
Què tal?
Salutacions, Ricard Ostrell.
Hola, Soriguera.
Ei, què tal?
Hola, Peyu, hola, hola.
Què passa?
Bé.
Bueno, hòstia.
Els xinus aquí... el creixen. Els xinus creixen, sí. I si els xinus creixen... si els xinus creixen, estem...
Bueno, creixen, com tothom, no? Tots creixem.
No, això és el que no
entenc.
No m'interessa aquest tema, la veritat.
Ah, no, no m'interessa fins que clam... Aneu mirant cap a una altra banda i després, pam!
Sí.
No, però no, jo estic aquí, que... Estic preocupat, perquè... Què passa, Fel? He posat el cotxe aquí, a una zona... Això, em renten el cotxe, saps? Sí. Això, que entres un túnel d'aquests.
Sí. I fa molt rato. Has de baixar, eh? No t'hi pots quedar
no,
a dins, eh?
No, és d'aquests que vas a dins, vas a dins, vaig a dins.
No t'hi pots quedar a dins, home!
Però si és el més divertit del món.
Sí,
jo sé que jo sempre hi fico les meves filles allà, i tots a dintre, tota la família, és el més divertit del món.
I fas un vídeo des de dins i l'envies a la família, i dius, mira on soc, saps? I d'on fa ha-ha-ha-ha, saps? És molt divertit. Però fa molt rato, i dic que no acabem, diu, escolta, tenies molt brut, i m'ha mirat amb una cara, ho hem dit, noi, saps?
Sí, aquests
que es deixen cotxes... Aquesta gent no sap el que és un cotxe brut. Hauríem de veure uns cotxes.
Bueno, jo no sé per què, sempre que vaig que porto el cotxe a rentar amb algú, sempre la tarifa inicial són 70 euros. I llavors... Hòstia. 70 euros, a veure, i llavors mira, ui, cotxe grande, 120, eh?
Però que et fan xapa i tot, o què?
Muy sucio, eh? 150, eh? Ui, esta tapicería hay que hacer el oxi no sé què.
Però que canvia 200, el boli, també.
O sigui, de 70 acabes a uns 250, 300 euros. No sé què passa.
Ara, però, aquest que et fa la neteja, que és aquell home, és família d'aquell en Ponset?
No, no sé de qui és família.
Has
no
fet un accent com en Ponset, amb aquesta imitació. Sí, ara l'he vist rentant el cotxe, aquell home, pobre home, se'l sigui.
Sí. Sí.
És mort.
No, que és mortal, en Ponset, va dir que no es moriria mai.
Sí, doncs guita.
Bueno, no ho sabem. Tu ho has vist amb els teus ulls?
Sí, estava parlant de no.
Bueno...
No ho sabem.
No ho sabem?
Deu ser Tenerife, sí. Ara
té sí, exacte.
Pobre.
A mi em passa una cosa amb els cotxes que... Bueno, dues coses.
M'agraden molt aquests silencis.
Sí,
Són radiofònics,
Hi ha qui renca,
És per no entrar amb el pare d'en Fel, collons.
Fer un parèntesi.
Què passa, una altra última hora?
Sí. Tenim una altra última hora. Silvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Atenció, perquè Jonathan Andic plega de mango.
Sí, en una carta que ha fet canviat en la junta directiva, explica que l'atenció i el focus que s'està girant entorn de tot el seu cas fa que s'hagi de centrar en la defensa del procés judicial i en aquest moment, diu, no el permet mantenir-se al capdavant en el seu rol que tenia a Mango i per això diu que es desvincula temporalment de la companyia. Diu que s'està construint un relat públic amb una visió parcial i descontextualitzada i transversada i que ha generat una percepció de culpabilitat que ell s'esforçarà a desmuntar. Per això diu que mentre duri aquest procés de defensa s'aparta del seu compromís a Mango.
Ho fa convençut per, diguéssim, protegir, diguéssim, la companyia.
Eh? Exacte.
Doncs aquesta és l'última hora que us avancem des del matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Sílvia.
Fins ara.
Gràcies, Sílvia.
Gràcies, Sílvia.
Això de Mango...
De Mango o d'en Dic? Perquè ara ja no té res a veure, una cosa.
No, jo parlo de la botiga. La botiga. Que ho tenim molt interioritzat, lo de Mango, però el dia que vam fer la reunió de quin nom li posem a la botiga i un tio va dir Mango i els altres van dir vale.
Bueno, suposo que abans algú devia dir Alvocat.
Sí, no, però és que estàs posant... I el verb de robar, de mangar coses, no?
Ah,
fotre-li
sí.
A una botiga Mango, que és com, hòstia, ara perquè ja ens ho hem menjat amb patates, però el primer dia, ho trobo sorprenent que algú digués que sí.
Bueno, no sé. I incitava molt això.
Conec gent a robar. Una empresa que es diu La Manchester, ja m'explicaré, sí. I conec una altra que es diu El Corral.
Escolta, La Manchester es diu perquè Sabadell era La Manchester catalana. I qui perd els orígens, perd el seny i tot.
Ara, ara. Clar. I El Corral, mira, sí, senyor, que maco, això. El Corral pel mateix.
Ah, clar.
Conec una altra que es diu Taxi Joan, vull dir que...
Sí.
Bueno, és que a vegades...
A mi m'agraden...